Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Hi ha molta gent.
Sí, hi ha molta gent. Sí, sí.
Una convocatòria àmplia.
Sí, 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 sí. Són dies de convocatòries àmplies.
Vinga. Un moment, va, que ja són aquí. Va, passeu, passeu. Benvinguts, benvingudes al Barça reservat. Aquest reservat que avui fa episodi número 40 de la temporada i l'últim de la temporada. Aquest 40 és l'últim de la primera temporada d'aquest Barça reservat. N'hi haurà més, però hem de fer unes vacances també, perquè si no, ens esgotem. I avui aquí amb el Javi Miguel, amb el Xavi Campos, amb el Bernat Soler, el Xavi Hernández, que també durant tota la temporada ha anat venint i serà, no vindrà físicament però hi serà, i ens faltarà l'Oriol Domènech, que no pot, motius personals, té una agenda ocupadíssima, aquests dies més que mai, i no pot, però vaja, la temporada que ve torna al reservat. L'Oriol pot entrar i sortir quan vulgui del reservat.
Acabes de donar la primera notícia de la tarda. La temporada que ve es renova el reservat?
Bé, sí, és cert que ho he donat per fet. Bé, doncs mantindrem el misteri. No sé, Xavi Campos, hi ha el cap d'esports aquí al reservat.
No ho sabem. No tinc notícies que se'l vulguin carregar. I em sorprendria molt tenint en compte els resultats. Les coses que funcionen normalment no es toquen.
Perquè ha funcionat, oi, el Barça reservat?
Prou.
Ha funcionat bastant bé. No, després no queda bé tampoc parlar gaire bé. Però sí, estem contents, estem molt contents. Gràcies a tots vosaltres i a totes vosaltres. L'últim episodi, recordareu que vam parlar i vam ensenyar, vam parlar d'aquesta carta anònima. Javi, tu no hi eres.
No hi era.
Un anònim que vam rebre aquí al Barça reservat. Nom de Laia Tudel, però Barça reservat. I que és una carta, a més que el sobre està escrita a màquina.
Perquè no hi hagi cal·ligrafia, que puguin saber...
Això és molt...
Molt pro.
Molt sí, pro, sí. Eh? Molt de...
Molt pro dels anònims.
I després, doncs, vam rebre aquesta carta on ja vam dir que explicaven, doncs, informacions i interioritats que passen, que en principi, segons aquesta persona que envia aquest d'això, estarien passant dins del club. Algunes de les informacions vam dir que, clar, no les podíem explicar, evidentment, si no les teníem confirmades, i així seguirem i així ho farem. D'altres potser podem explicar alguna cosa, però és que la novetat, vaja, per mi ha estat que aquests dies intentant saber a tots aquests anònims què està passant, doncs hem sabut que no és l'únic anònim que han enviat d'aquest estil, sinó que de fet ara trucaré, s'han enviat més anònims, i una de les persones que ha rebut un anònim és una de les persones que està al reservat també, alguns dies. I ara, doncs, el trucarem en directe. El trucarem en directe. Sí. Ah, és quan no ens contesta, saps? No passa res. Hola, Xavi.
Hola.
Hola, que estem aquí al reservat.
Sí.
I estic parlant dels anònims, d'aquests anònims que estem rebent els últims dies, i he dit que el Barça reservat també en rebre un, però que no va ser l'únic, que n'hi ha hagut més, i que com a mínim hi havia una persona que també ve al reservat que n'havia rebut un d'aquests anònims.
Sí. I a més anava mal encaminat, eh?
A veure, anem a pams. Tu vas rebre un anònim, una carta, diria, bastant similar a la que hem rebut al reservat. Quan la vas rebre?
Al novembre, mitjans de novembre del 23.
Ja fa sí. Mesos, eh? I és una carta que anava escrita al teu nom, anava dirigida al sobre?
Sí, sense remitente, sense...
Sí, com remitent. Aquesta. I estava escrita a màquina, al sobre?
Sí, a màquina.
I a dins, què hi havia?
A dins hi havia un paper amb molt pocs marges als costats,
com aquesta.
En un castellà una mica barroc.
Com aquesta?
Un castellà, diguem-ne, no és d'una persona de 25 anys.
Exacte, diries de senyor o senyora gran, no? Una mica?
Sí. I allà dins, molt ben escrit, sense faltes d'ortografia, doncs informació privilegiada o pretesament privilegiada relacionada amb directius i executius del Barça.
Sí, la carta que hem rebut, bàsicament, diu molta informació d'alguns directius. D'alguns noms en concret, i informació que no seria bona, com a mínim la que nosaltres hem rebut. És una carta bastant crítica amb alguns dels directius de la Junta. La teva aniria també en aquesta línia, en algunes de les informacions?
Sí, la meva deixava una mica malament algun directiu, sí. Algun directiu, i també donava algun detall sobre coses relacionades amb composicions d'organigrames i posicions de determinades figures de l'entorn de la porta. Per exemple, una estava molt ben tirada i és veritat que és relacionada amb Benny Megrelli,
sí,
que és l'exgendre de la Manana, l'exnòvio de la Paloma, que és la,
sí,
seva filla, la Paloma Mikadze,
sí,
que el van ascendir a ser el director de les acadèmies. I aquesta informació, que és tan específica i tan puntualitzada, doncs jo vaig confirmar-la al minut.
I aquesta la,
anònim.
I la vas publicar, aquesta, me'n recordo.
Sí, 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 sí.
Perquè la vas confirmar. La resta no direm els noms propis d'aquests directius que són criticats, perquè evidentment no tenim les informacions confirmades. Només sí que diré la de, per exemple, l'Àngel Riudalbas, en aquesta carta en concret, parlen d'ell perquè expliquen que li va oferir Joan Laporta ser el vicepresident econòmic de la Junta del Barça quan va marxar Eduard Romeu, i que ell va dir que no. I això ja ho vam explicar en el seu moment aquí al Barça Reservat, però és una de les informacions, per exemple, que ens han arribat i que, per tant, ho expliquem perquè ja ho vam tenir confirmat en el seu moment, i que va dir que no per qüestions, perquè a ell li agradaria mantenir un pla més discret, però que de facto, diríem, segons diu aquesta carta, i pel que hem pogut saber també, Xavi, a tu també t'ha arribat, ell sí, fa una mica de vicepresident ja econòmic.
Sí, una mica un paper més fosc del que tenia Eduard Romeu, que sí que fugia menys dels micròfons, per dir-ho d'alguna manera.
Però vaja, jo això ho entenc perquè és un dels directius que més sap o coneix, té coneixement d'economia i, per tant, formar part de la Comissió Econòmica no ho trobaria greu. Però la resta d'informacions, en el cas de la carta, sí que són, parlen de negocis foscos d'alguns dels directius.
I d'estils de vida poc saludables.
Sí, exacte. Sí. I això hem de dir que ha creat malestar, evidentment, perquè ha arribat algunes de les persones dins del Barça que se n'estan enviant aquests anònims, i ha creat malestar perquè, insistim, són cartes on s'expliquen detalls molt concrets que saben molt poques persones de dins del Barça. Clar, és bastant insòlid aquesta forma de... Però és normal que trobis gent de l'entorn del Barça que t'expliqui coses, però el que se sospita és que aquestes cartes surten de dins per certs detalls i informacions molt concretes, i això està creant cert malestar dins de Junta.
A mi no m'estranyaria, perquè són informacions molt específiques, massa específiques com per ser d'entorn i no ser de club.
I vaja, estic convençuda que els pròxims dies, doncs, alguns directius demanaran explicacions per intentar saber què està passant i qui és la persona. Nosaltres, evidentment, no ho sabem, insistim, són anònims.
Ara hi ha junta directiva, no?
Sí, aquesta setmana hi ha junta directiva, que no sigui un dels temes que es posi sobre la taula. Una de les qüestions, per exemple, que deixen, que s'explica en aquesta carta i que també sí que ho podem explicar, és que Rafa Juste se sent desplaçat del nucli dur de Joan Laporta, però sobretot del nucli dur esportiu des de la marxa de Xavi. Ell va ser el que més va apostar per Xavi fins al final, i això, diríem, que li ha passat factura. Alejandro Echevarría s'hauria com distanciat d'ell, per exemple, i estaria més a prop dels seus, que són Deco i Boyan, que són els que sempre ha conegut, i això, doncs, ell se sentiria una mica desplaçat, però segueix sent una persona de confiança de Joan Laporta, el president, perquè és un amic de la infància. Però sí que és cert que la marxa de Xavi, doncs, en aquest, hi ha hagut un cert desgast pel que fa a la relació de Rafa Juste. Però vaja, seguirem aquesta qüestió dels anònims la temporada que ve. A veure si n'hi ha més d'anònims i a veure què passa, i sobretot si surten de dins del club, doncs què està passant aquí. Xavi, però abans que marxis, perquè no tindré aquí connectat tota l'estona, una informació que no surt dels anònims, sinó que és teva, i que té a veure amb un nom de mercat.
Sí, amb Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez.
Un jugador que està d'actualitat perquè... doncs s'ha d'inscriure el seu segon any de contracte en el fair play de la temporada que ve, i ara mateix, doncs, no hi ha marge per inscriure aquest contracte, que no és precisament baix. Llavors, han sortit informacions en relació a una possible sortida aquest estiu, precisament per no poder satisfer aquesta inscripció de contracte.
Sí.
Llavors, el que podem explicar, i sobretot arran d'una informació que ha sortit aquesta setmana, és que Íñigo Martínez no vol tornar a l'Athletic Club de Bilbao. I això va en relació a la possibilitat d'incorporar-lo, d'incloure'l en una hipotètica operació per fitxar Nico Williams.
Crec que era el Gerard Romero, no m'equivoco, que és qui explica que era una de les idees, no?, del Barça. O, no és Gerard Romero.
Esport, a mi m'ha semblat
llegir-ho
a l'esport, però tampoc no n'estic segur del tot.
Ai, bé, no sé, però vaja, que diríem, el que explicaven era que la idea del Barça, o una de les opcions que s'estudiava, era poder fer el fitxatge de Nico Williams, el pagament en terminis, més afegir aquest retorn d'Íñigo Martínez. Però, pel que ens expliques, Xavi, això des del punt de vista del jugador no ho veu.
No, perquè ell considera que l'etapa a l'Athletic Club està més que tancada, que ell va passar 6 temporades a Bilbao i va decidir acabar contracte per marxar al Barça, fins i tot esperant el mateix Barça, amb un contracte que feia molts mesos que estava firmat, amb Mateu Alemany, i llavors, doncs, una cosa és que li demanin que busqui una sortida perquè no hi ha marge per incorporar-lo, perquè Deco considera i Flick considera que és un jugador prescindible, això és una cosa,
sí,
però ell decidirà on va.
Ja.
Ell decidirà on va. Llavors, en aquest cas, que li diguin oye, Íñigo, vete a l'Athletic Club de Bilbao, doncs...
Ara mateix no ho contempla, no ho veu, ell.
Ell no ho veu perquè és una etapa que va tancar i ell considera, doncs, que és fer un pas enrere a la seva carrera.
Doncs aquesta és la informació que ens explica el Xavi. Et deixem anar, Xavi Hernández, perquè no et tindrem aquí penjat per telèfon. Res, t'esperem un altre dia, no, perquè ja acabem aquesta temporada, però vaja, si seguim la temporada que ve, si hi ha més Barça reservats, evidentment, sempre,
sí,
sempre benvingut, sí, aquí al reservat. Xavi, adeu-siau.
Molt bé, Laia, abraçada a tothom.
Adéu.
Doncs Déu-n'hi-do amb els anònims, eh?
Dues coses d'una... Sembla de pel·lícula,
sí,
això, eh?
Sí, d'entrada, i ara ja sí que ja no podem evitar fer una nova temporada de Barça reservat, perquè ten... només, per...
com acaba això.
Només per contrastar i explicar si totes aquestes notícies que diuen allà dins, doncs, com tot apunta, són certes i, per tant, s'hauran d'explicar. I després, insistim en el nivell de detall d'interioritat, que és el que més crida l'atenció, eh? Que no són allò coses que algú pot haver sentit o llegit per Twitter o per X, no? Com es diu ara, sinó que parlant d'un tipus de d'unes persones, d'uns noms i d'unes accions que són molt, molt, molt internes.
Sí, i s'ha entrat en alguns directius, sobretot, en concret, i evidentment no és informació
A mi n'hi va haver una que em va fer gràcia, però...
No la podem explicar.
No la podem explicar.
No la podem
que
treure
amb la música.
Amb la música, sí. Però no la podem explicar.
Llàstima. No em deixa.
Però, sí, ho tenim tot confirmat i bé, evidentment aquestes coses s'explicaran, però ara mateix no podem confirmar. Javi Miguel, jo recordo perfectament que dels primers episodis aquí al Barça, ara sembla que estigui fent un remember, al Barça reservat, el Javi va parlar de la renovació de Xavi, que ja estava feta.
Bé, va acabar-se fent.
No, i recordo que després d'explicar-ho ens van dir bé, que no estava fet, que canviéssim la manera d'explicar-ho a les xarxes i tal, i jo crec que no van passar ni 24 hores, i
correcte,
es va confirmar, perquè això era un dijous quan es publicava el reservat, i es va confirmar el divendres, ja es feia públic que Xavi renovava. En fi, mira si han passat coses des de llavors, mora meva, si han passat coses. Xavi ha marxat, va renovar, però ha marxat, i no només és l'únic que ha marxat, Javi, del primer equip, de l'estat del primer equip.
No, bueno, de fet, això ja sabia que havia marxat tot el seu staff.
El més proper.
Que eren 8 persones. O sigui, les 8 persones que, de fet, d'aquestes 8 persones, 7 van anar amb ell d'alçat a Barcelona. O sigui, que eren el nucli dur. No? Estem parlant del seu germà, l'Òscar Hernández, el segon ajudant també, que era... Sergio Alegre, correcte. Després el preparador físic, que aquest era el que estava molt amb la lupa d'en tothom, l'Ivan Torres. Després els tres famosos d'Anone, els scouting, que eren David Prats, el Toni Lobo i el Sergio García. I l'últim era el fisioterapeuta, recuperador, guion recuperador, que era el Carlos Nogueira. Aquests eren els que van anar d'alçat a Barcelona amb ell. Després es va incorporar un octau més per formar part, que era l'Edu Polo.
Sí, l'assessor de comunicació.
Sí.
Sí. Tots ells van marxar amb Xavi.
Exacte. Aquest buit va marxar i aleshores dius, bueno, això ja estava previst.
Sí.
Però el degoteig, la purga, si vols, o la neteja, ha continuat.
Això dius tu, la purga. Però...
Home, en algun sentit sí que es pot dir, perquè...
Han marxat més.
Han marxat i, a més, alguns han sigut una sorpresa dintre del club desagradable.
A veure, com ara què? Perquè ja són noms que a vegades,
sí,
la gent no
els
té controlats.
Estem parlant, per exemple, en la preparació física, que és una obsessió. Si no, es veu que per Flick i també per Laporta, perquè ell mateix ho va denunciar, que l'equip és que ell al minut 60, doncs a part de l'Ivan Torres, que ja que estava cantat, hi ha tres preparadors físics més, no? Doncs el principal, o la persona que en principi tenia més experiència i que tenia en principi el càrrec més assegurat, doncs aquest és el que ha caigut. I estem parlant d'Edu Pons. Edu Pons no seguirà al futbol, però no seguirà al primer equip, no seguirà al club.
En el cas de Dupons...
Està acomiadat.
Està acomiadat, però a casa de Dupons jo crec que també hi ha un tema personal, que ell que ell tria, que demana marxar. Ara, no sé,
no
si
ho sé,
veure...
això, pot, a lo millor sí, eh? Però bueno, per això dic que ha causat sorpresa en algunes, persones, perquè consideraven que era una persona molt vàlida. De fet, els que es queden són Andrés Martín i, Milo Mayol, que eren al principi els que tenien més risc de no continuar, i són els que continuaran.
Aquests es queden. Sí. Qui més, a veure?
Després...
Perquè en total han marxat quants?
14.
14.
14 acomiadaments.
14. 14. Bé, tècnic nou, fas foc nou, sí, canvies
però...
tot.
14 amb
els de la Xavi, amb els
de Xavi.
Sí, sí, però...
Comptant els 8 de Xavi.
I amb, evidentment, perquè és el que toca... cobrant el que tenien d'any
pendent,
no? Sí,
evidentment.
No?
A la indemnització això ho han cobrat el que els pertanyia. L'únic que no ho ha fet ha sigut el Xavi, que va renunciar. L'únic que va voler és la penalització que va rebre, que va tenir que pagar ja l'alçat, rebre-la a ell, aquesta penalització. La resta el va perdonar. Després, una altra sorpresa també és... de fet, és que si et fixes, tots els departaments han caigut alguna persona. Estem parlant de preparació física, dues persones. En el tema de scouting, 3 persones.
Sí.
En el tema de la fisioteràpia o recuperació, a part de Carlos Nogueira, han caigut 3 persones més. El màxim responsable de la fisioteràpia...
Que van entrar amb Xavi. Que no era Saúl Duplidú, però van... No,
no van entrar
ja
amb Xavi.
I...
Ja hi eren. Un sempre, per exemple, el Jaume Muní, un altre l'Isaac Serrano, i un altre l'Edu Martínez. Aquests eren recuperadors i fisios. Aquests 3 també fora del club. O sigui, en aquest apartat de la preparació, de la recuperació, 4... baixes.
Fora. I llavors ens falta...
Però hi ha més, encara.
El mèdic, no? El departament mèdic.
Clar, el departament mèdic, en principi, semblava que no hi hauria cap canvi, que tot
que seria
estava...
seria Ricard Pruna i...
Ricard Pruna i Xavi Valle, que són una mica les dues persones que han estat treballant aquesta temporada. Doncs, també ha hagut una baixa inesperada, i és que Xavi Valle no seguirà el primer equip.
Tenen no que... seguirà el primer equip o el Barça?
No seguirà el Barça.
Potser que em sorprèn, aquesta...
acomiadat.
Jo pensava que sí.
Ha sigut un molt... van de sorpresa en sorpresa. Encara no saben si hi haurà algun canvi més. En principi, no. De fet, és que el 10 de juliol comença la pretemporada
sí,
i tampoc
canvi.
Poden fer moltes més novetats. Però sí que ha causat això alguns noms, ja sigui perquè han sigut baixes voluntaris, com tu dic, a lo millor et dic que no, l'Edu
Pons. Sí, l'Edu Pons, o per Xavi Valle, per exemple,
o
el metge.
Xavi Valle, sí, pues, que també era en principi una persona. Però el que està clar és que ha de venir un metge, no? D'algun lloc.
O pujar, o promocionar algun intern, no? Que tinguis tu. O potser
correcte.
Flick, no, Flick els metges no portarà
no,
confiança.
No crec que sigui la seva obsessió. La seva obsessió, per lo vist, bueno,
preparació física.
La preparació física, i de fet, arriben 3 preparadors físics, 3.
Sí, sí, no, bé, estaran, que... escolta, com un coet des del primer dia. Ho veurem allà a la gira ja, començarà, sí, sí. No sé si tindrem temps, però com un coet. I el Bernat Soler i el Xavi Campos, cadascú amb les seves dèries, el Bernat Soler, les dèries de converses i converses que ha tingut hores i hores invertides en l'Espai Barça. Moltíssimes.
Sí, sí. Molt polèmic últimament.
Molt polèmic.
I que està despertant molta... com t'ho diria, molt malestar entre la gent que s'encarrega d'això i que veu com des de l'entorn no els entenem, no? I tothom els critica, els arquitectes, els constructors...
Al final l'arquitecte ja se sap exactament el seu tarannà professional, però perquè van dir aquell nom Frank Davis o no sé què.
No, Uistra. Fede Uistra. És un arquitecte de l'empresa Torrella, que és l'enginyeria que lidera.
Que firma el projecte.
És arquitecte,
sí. Home, necessites un arquitecte que et firmi el projecte.
Uistra, no sé si és de nacionalitat o d'origen holandès.
Doncs dic, la teva dèria ha estat aquesta, Espai Barça, i les samarretes.
Bé, amb el teu permís, evidentment.
Bé, sí, la tercera...
La teva dèria és la samarreta de la marca
pròpia,
pròpia, no?
Està la meva dèria que no arriba a bon port,
bé,
però...
Bé, parlava ara el Javi Miguel de la... del 10 de juliol per estrena de la temporada i si no hi ha cap novetat i si no s'afegeix un partit ara mateix inesperat, apunteu-vos el dia 30 de juliol, ja serà el 31, perquè serà la matinada, hora d'aquí, a la 1 de la matinada, el primer partit de la pretemporada, que és el Barça-Manchester City, contra el City de Guardiola, on, per dir que jugarà Orlando, el Camping World Stadium, on hauríem de veure per primera vegada la samarreta de la nova temporada. Una samarreta que, teòricament, és la que ha fet Nike, que teòricament també, i per les imatges que s'han filtrat, té, guarda alguna relació amb la samarreta del centenari, perquè recordem que aquesta temporada se celebrarà el 125è aniversari, i una samarreta que encara no es pot comprar, de fet ningú l'ha vist oficialment.
Però el primer partit oficial que jugaran faran amb la nova samarreta, que ningú ara s'imagini que sortiran amb la samarreta d'aquesta temporada.
Això és, això és el que està previst.
Està previst això. Ara, doni-do, anem abans, jo crec que la presentaran d'alguna manera, no?
Mira, sentia el Tot Costa que deia una cosa a la Sònia Jalmà, que té raó, hi ha molts turistes a Barcelona.
Sí, sí, estàs perdent molts diners.
I la botiga del Barça, la que hi ha, per exemple, a prop de Canaletes, està perdent l'oportunitat ara de fer calaix amb les noves samarretes, perquè recordeu que ja vam explicar que de les samarretes d'aquesta temporada, clar, se'n fa un estoc, però no es van renovant, perquè tenen una durada, una caducitat d'una temporada, i per tant hi ha moltes mides de la samarreta que ja no hi ha estoc. I si tu necessites una M o una L, que són les més habituals, potser ja no te'n queden. De la blanca, per exemple, que és la segona equipació, esgotadíssima. I de la blaugrana, doncs jo crec que la gent ja vol esperar-se la nova, però si no està a la venda...
Doncs ens apuntem aquesta data per veure la samarreta nova, aquest partit, el primer partit a la gira, on esperem sigui la nova samarreta. El Xavi Campos va ser el primer que va explicar el sou de Joao Félix.
4 milions, sí, perquè...
Va incrementar dels 400.000, que allò ningú s'ho acaba de creure.
400.000 euros i al cap d'unes setmanes ja li van pujar el sou fins on permetia la Lliga, eren 4 milions d'euros. Fins on permetia la Lliga, no, fins al que li va apuntar la Lliga com a sou oficial, perquè la Lliga no es van passar...
Què vol 400.000, Joao Félix? Ara et dic una cosa, ara amb les crítiques que està rebent, potser algú sí que li posaria aquest preu, però sí. Vaja, no seria això. També has explicat detalls de Gundogan, ets molt fan de...
A mi m'agrada Gundogan, sí. Sí, és que és un jugador que sembla que encara podria portar molt més.
I has explicat cosetes de mercat. I avui, què ens expliques?
És una mica... És un mercat prescrit. Perquè...
Una batalleta.
No, prescrit de fa unes setmanes. Que podria ara ser un dels noms de l'estiu futbolístic al voltant del Barça. El nom és Alexander Isak, aquest davanter suec que va jugar a la Real Societat, que ara juga al Newcastle, i que era un dels davanters que Xavi Hernández va posar sobre la taula quan li van dir que continuava, i ell va dir que un dels seus objectius era carregar-se Lewandowski. Al final... Entre això i Joao Félix, entre Lewandowski i Joao Félix, la porta va dir que l'eix estratègic del projecte passava més pel polonès i que era inviable canviar de davanter, i això Xavi tampoc no l'acabava de convèncer. Jo crec que ho hagués assumit, però la nit del sushi era el sopar del sushi.
Sí, sopar del sushi.
Allà, una de les condicions que posava Xavi era fer canvis estructurals a la plantilla. Un d'aquests canvis estructurals era prescindir de Lewandowski, i els davanters, un dels davanters que li agradava més era Alexander Isak, que no és la primera vegada en què s'havia fixat en el suec.
Pot ser que també li agradés Dobbik.
Es va publicar, sí.
Sí, el David Bernabéu va explicar que Dobbik era una altra de les opcions que havia posat.
Era una opció de les que més li agradava.
Però Alexander Isak, el Newcastle, que la fitxa de la Real Societat li va costar calés, eh?
Sí, el Newcastle no t'ho vendria econòmic. Vaja, era un desig.
Clar, tu quan vas descartar el Reis...
Un dia podríem fer la plantilla que hauria volgut Xavi.
L'hauríem firmat tots, per això. Pensa que eren jugadors.
No oblideu que va anar a Múnic a parlar amb Haaland.
Bé, però això ja fa...
Sí, però imagina, això queda tan lluny, que volia, ara, Haaland.
Tu imagina't. Sí,
sí. Però també va parlar amb Sergi Darder, eh?
Sí, encara que el seu entorn va dir que no, però que al final van reconèixer que sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Molt bé. I tenies un
detall... Ah, sí, aquest no està prescrit. És del passat, però no està prescrit. I per acabar la temporada... Quin és el gol... No és un gol fantasma, però el gol que no ha posat al marcador més famós de l'última temporada i dels últims temps al Barça.
Dels últims temps, què vols dir?
El del clàssic.
Dels últims anys.
El de Lamine.
Ah, sí, el gol fantasma, sí. Bé, el gol que no sabem si va entrar o no de Lamine al Bernabéu.
Sabeu que el Barça va demanar les imatges al CTA, va haver-hi certa polèmica, al final no els hi van ensenyar, i el Barça tornarà a demanar, estan convençuts que han de tornar a demanar les imatges al CTA, al Comitè Tècnic d'Àrbitres, per revisar... Sí, més que res és una qüestió d'orgull, perquè no trobaran res.
De dignitat, una mica, de dir, escolta... Sí.
I perquè en la revisió de les imatges públiques, les comercials, van detectar des del club blaugrana que hi havia una càmera situada a l'alçada de la línia de fons. La típica càmera que t'enganxa perfectament si la pilota passa o traspassa o no la línia del tot. I aquestes imatges, en teoria, no s'han ensenyat i volen sortir de dubtes que, en comptes de Netflix, que és el que els hi han dit els tios que graven el documental de Vinícius, era una càmera de la realització oficial del partit i que existissin les imatges.
Jo tinc dubtes amb això. Recordeu que vam parlar amb el realitzador del partit, amb l'Òscar Lago, que, per cert, és un dels sis realitzadors, únics sis realitzadors que està a l'Eurocopa. I és, evidentment, l'únic representant de casa nostra que està a l'Eurocopa fent partits. I em va dir, és que s'ha vist tot el que es podia veure.
Tot el que s'havia gravat.
Sí, sí.
Sí, aquí hi ha una qüestió d'orgull i de desconfiança per part del Barça.
Ja.
Però, bé... Per cert, la Ruth Vilà, que ha entrat aquí al reservat, i el Ramon Salmurri, que també ha entrat al reservat, i que avui no poden, m'arriba un missatge, però no, en aquest cas no és ni anònim ni important, és la mama, no passa res. Ramon Salmurri, que, ostres, quina pena que no hagi pogut entrar, perquè em va explicar, però això ho ha d'explicar ell, l'altre dia una escena que es va viure al Barça relacionat amb... Jo no és que no ho puc explicar.
No pots?
No. Que relacionat al voltant de...
D'aquí.
Has esgotat el temps del Barça reservat.
Amb un canapé
volant. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.